Continguts en xarxa.
Abans que es fessin públics els primers casos de la Covid-19, un algoritme basat en la intel·ligència artificial desenvolupat per una companyia del Canadà ja havia detectat l'existència d'un nou virus que es propagava per la ciutat xinesa de Wuhan. Aquesta mostra del potencial de les noves tecnologies aplicades a la predicció d'epidèmies del futur ha portat a un grup d'investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat de les Illes Balears a fer servir la intel·ligència artificial per investigar nous models de predictibilitat i avaluar la perdurabilitat en el temps de les conseqüències de les crisis sanitàries. Parlem amb Joana Maria Pujades, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i una de les investigadores principals del projecte de recerca que abordarà aquesta qüestió anomenat EpiDesigual. Benvinguda.
Gràcies.
Com el primer que el dubte que em planteja, diríem, la vostra investigació és com es pot predir una epidèmia d'un virus desconegut en base a informacions, per exemple, del còlera del segle XIX?
Bona pregunta. Clar, nosaltres no predirem, no volem predir el futur, el que volem és conèixer exactament el passat per després oferir eines en el futur. Clar, si nosaltres coneixem bé les epidèmies del passat, com funcionen, com s'expandeixen, com es transmeten, etcètera, etcètera, podem donar un banc de proves i un banc d'assaig per les futures pandèmies, clar. Predir, ja m'agradaria poder predir el futur, però això encara no ho podem fer. El que sí que podem fer és oferir el passat com a banc d'assaig pel present i pel futur.
Mm-hmm. I del passat hi ha prou informació? Perquè, clar, des de que hi ha registres, diguem, és relativament poc en comparat amb tota la història que hi ha al darrere, no?, de la humanitat. Fins on podeu arribar i fins on hi ha dades fiables per poder fer aquests estudis?
Clar, les dades, fins i tot les dades del Covid, no són fiables, però les dades es comencen a desenvolupar de manera precisa, sistemàtica, amb organismes al darrere a partir del segle XIX, amb l'introducció de l'estat liberal. Per això parlem de còlera, per això parlem de segle XIX. Clar, ja ens agradaria poder fer exercicis també amb la pesta negra del segle XIV, però no existeixen les dades, perquè no existia un sistema de recollides com sí que existirà a partir del segle XIX i que el sistema de recollida de dades d'avui en dia, el que tenim avui en dia, és fill, hereu, d'aquest que s'imposa al segle XIX. És a dir, en el segle XIX nosaltres veiem com es desenvolupa el padró d'habitants, que encara avui en dia existeix, veiem com es desenvolupa el registre civil, que encara avui en dia existeix, veiem com es desenvolupa l'MNP, que es diu Moviment Natural de la Població, que encara existeix. Bàsicament, per tant, els pilars de les dades demogràfiques i epidemiològiques comencen al segle XIX. Per això podem fer aquest exercici i per això el fem del segle XIX. I fem còlera perquè el segle XIX és el segle de còlera, de febre groga, no és el segle d'altres epidèmies. I el segle XX ja serà el segle de la pandèmia de grip, no? 1918-1920.
Mm-hmm. Molt bé. Llavors, aterrem una miqueta l'estudi vostre exactament, és a dir, es basarà en aquestes informacions, però una mica com ho treballareu? Quin és quin és el mòdul, si diguem, per fer aquests models de predictibilitat?
Clar, hi ha diferents, és a dir, utilitzaré la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial no només serveix per la modelització estadística, sinó que també serveix per la creació de les dades. Per tant, la intel·ligència artificial tant per creació de dades com per modelització, i bàsicament el que intentarem veure és com s'expandeixen i com els seus efectes duren en termes de i en efectes demogràfics. És a dir, aquelles cohorts, aquella gent que va viure les epidèmies, tindrà més o menys fills. Ja te puc avançar que la resposta, i si segueix el que sabem fins ara, per exemple, la pandèmia del 18 o el que sabem del Covid, és aquelles persones que van atravessar una epidèmia al llarg de la seva vida van tenir menys fills, bàsicament perquè el que fan és no tenir fills mentre la pandèmia s'està desenvolupant, perquè com que són moments incerts, moments que no sap què es passarà, moment que no sabia que passaria, en el còlera ni moment que sabien que passaria durant el Covid, vull dir, la gent, per exemple, això. Però, per exemple, jo que sé, aquelles generacions que varen passar una epidèmia i que sobreviuen a l'epidèmia, doncs en termes de salut la tindran millor o la tindran pitjor, és a dir, moriran abans o moriran després. Això són com nosaltres volem veure els efectes a llarg termini. O, per exemple, en termes de desigualtat, és a dir, tindrem més mobilitat, tindrem menys mobilitat. Sempre es parla de que com a conseqüència de la pesta negra, pesta del segle XIV, la mobilitat social augmenta, perquè bàsicament el que fa la pesta és, li diuen la gran nivelladora, el que fa és, clar, com que mor molta gent, és que es falten molt de braços i això fa que els salaris pugin i que la gent augmenti. En canvi, el que, per exemple, sabem de la Covid és que la desigualtat ha augmentat, l'economia es va parar, etcètera, etcètera. Per tant, aquí hi ha com a... Tenim notícies de diferents epidèmies, però són com a contradictòries. En una sembla que la desigualtat baixava i en una altra sembla que la desigualtat augmentava. Què passa al còlera? Ja tenim alguna idea de que en el còlera la desigualtat augmenta, però tal vegada no augmenta tant com en una epidèmia contemporània, com ha estat el cas de la Covid. Doncs, amb tot aquest tema, el que intentarem és modelitzar tot el que coneixem del passat, d'aquestes epidèmies del passat, per poder veure el que va passant. Per què també utilitzem el passat? És perquè del passat nosaltres ho sabem tot, és a dir, sabem quan comença, sabem quan acaba, sabem quant de morts hi ha, sabem quant de supervivents hi ha, sabem quin tipus de mesures s'aplicaren. Les epidèmies, per definició, són processos estocàstics, vol dir que tu apliques una mesura i mai saps el que pot acabar passant, pot funcionar o no pot funcionar. No? Per tant, clar, quan estàs lluitant contra una epidèmia, no? Quan estàs manegant una epidèmia, clar, tu vas aplicant mesures, com van anar amb la Covid, i algunes van funcionar més i altres van funcionar menys. Però, en canvi, en una epidèmia històrica, nosaltres sabem quines mesures van aplicar i sabem el resultat, no? Perquè sabem el número total de defuncions, sabem quan se'n van salvar, etc. Per tant, per això podem modelitzar i per això podem crear aquestes eines que volem crear per oferir un producte a les epidèmies del present, per dir... Quan se van aplicar aquestes mesures va passar això, quan se van aplicar aquestes altres mesures va passar allò altre, no? Podem jugar en un escenari on tenim tots els elements, on coneixem tots els elements.
Molt bé. Amb l'exemple que he posat al principi, no?, de que una companyia del Canadà va predir la Covid-19, si això és així, què va passar? No li va fer ningú cas? No va creure que seria tan greu? És a dir, en aquest exemple concret, és a dir, què va passar en aquest cas?
No, clar, vàrem predir l'epidèmia utilitzant mètodes no tradicionals de vigilància sanitària, perquè una de les coses que fa aquest algoritme, el Blue Dot, que nosaltres volem emular una mica, és monitoritzar les cerques que es fan a internet. És a dir, no puc respirar, tinc mal a la gola. Clar, si aquest tipus de cerques augmenten en el temps, què significa? Que passa alguna cosa amb una malaltia respiratòria. Això és una de les coses que integra aquest algoritme. No és l'única que monitoritza, però això és una de les coses. Clar, normalment aquest tipus de cerca, aquest tipus de coses no s'integren a la vigilància epidemiològica més tradicional i més com tal vegada a partir d'ara s'integraran. Clar, nosaltres en el passat el que volem fer és emular aquest univers informatiu que representa internet, evidentment en el passat no el tenim, però sí que tenim un univers informatiu a través de premsa diària i a través de premsa oficial, on apareixen tot aquest tipus d'informacions. Per tant, nosaltres emulant aquest univers informatiu també podem veure quina és la predictibilitat que tenim, quin marge tenien les administracions. Perquè avui en dia, tot i que aquest algoritme va predir amb un temps anterior, tampoc no hi va haver dos mesos, amb un temps anterior a l'existència d'una epidèmia a la Xina, els mecanismes de vigilància més tradicionals no ho varen poder predir, és a dir, no ho varen veure tan clar, tot i tenir molt de mitjans avui en dia, tampoc predim amb temps, tampoc podem actuar amb temps en l'epidèmia, perquè això de que són processos estocàstics, bueno, anem a veure en el passat aquest procés de veure com de bé o com de malament també es podien preveure. És a dir, sempre per definició les epidèmies es preveuen malament i normalment acaben entrant. Normalment, però d'epidèmies seran evitades molt al llarg de la història, per tant vol dir que alguna cosa funcionava i alguna cosa es preveu.
Molt bé. Per tant, entenc que l'objectiu és intentar incorporar en el sistema de vigilància també aquests nou mètodes o aquest que esteu vosaltres intentant, no? Aquests models que esteu intentant investigar perquè es puguin incloure dins dels mètodes ara tradicionals i que les autoritats, entre cometes, s'enfiïn d'aquests, no? I es puguin
exacte.
I puguem actuar en conseqüència.
Exacte. Clar, aquesta integració en el passat és molt fàcil perquè les conseqüències que podem tenir nosaltres ja les coneixem, no? Uh-huh. Ja sabem el que acaba passant, no? Però clar, és tenir un banc d'assaig per provar totes aquestes eines i que en principi sembla que funcionen. Però clar, com tot necessita un temps de desenvolupament i clar, no, nosaltres oferim desenvolupar aquestes eines a través del cas històric, no?
Uh-huh.
Clar, sempre desenvolupar eines quan s'està produint una epidèmia sempre és més complicat, perquè tal vegada has d'aprendre altres coses. En canvi, nosaltres, clar, tenim el temps i les dades per intentar desenvolupar i integrar aquest tipus d'eines en el seguiment de les epidèmies, les funcions d'epidèmies, la prevenció de les epidèmies, etc.
Perfecte. Ja. Doncs moltes gràcies, Joana Maria Pujades, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, per atendre'ns i explicar-nos aquest projecte tan interessant.
A vosaltres, un plaer. Gràcies.
Adéu-siau.
Continguts en xarxa.